Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. El 68,8% dels nens d'entre 10 i 15 anys van tenir a la seva disposició un mòbil el 2023, segons les dades de l'IDESCAT. Una xifra sostinguda que no ha baixat del 50% en els últims 17 anys a Catalunya. Davant d'aquestes dades, el novembre passat es creava a Sant Cugat el canal de Telegram Reconecta, inspirat en la iniciativa Adolescències sense mòbils creada al Poblenou. Aquesta defensa que el mòbil no s'hauria d'entregar fins als 16 anys. Un argument que sorgeix de la preocupació de diferents pares que veien que el mòbil havia esdevingut una eina amb una cara fosca i amb un impacte en el rendiment acadèmic dels seus fills. Un dels impulsors a la ciutat va ser el pare i portaveu de la comissió RUTE de l'escola Tau, Héctor Verdú. En parlem amb ell a Cugat Mèdia. I torna la 80a diada de testes aquest dissabte a Sant Cugat. El tret de sortida el donarà a les 11 l'Eva Tataret amb el Contacontes. Tot seguit tindrà lloc el taller de construcció de capgrossos. A 6:15 es farà la plantada de testes i a les 6 començarà la cercavila que recorrerà els carrers del centre de la ciutat. La diada conclourà amb la mostra de balls a 8:15 del vespre. El concepte coworking va aparèixer a les nostres vides a principis dels anys 90. Tres dècades després, qui més qui menys s'ha familiaritzat amb el terme i sap què s'hi fa en aquests espais. A Sant Cugat n'hi ha actualment una desena, una xifra que ha anat creixent de mica en mica i que confirma que es tracta d'un negoci amb demanda a la ciutat. El sector explica que els usuaris més habituals són o bé d'empreses que lloguen diverses taules o un despatx, o bé treballadors autònoms o per compte d'altre que necessiten estar en un espai que no sigui casa seva. La CNMV ha obert un expedient sancionador a Gotham General Industrial Partners i a la multinacional catalana amb seu a Sant Cugat, Grífols, per infraccions molt greus. L'organisme veu a Grífols una possible infracció continuada molt greu de l'article 282UB per subministrar dades inexactes o no veraces o que no contenien aspectes rellevants en els informes anuals financers consolidats dels darrers anys. El primer capellí femení del DCB Club Voleibol Sant Cugat disputa el partit de tornada de la Lliga Catalana aquest dissabte a les 7 de la tarda al pavelló de Vall d'Oreig davant el Barça. Les santcugatenques es van imposar en el partit d'anada per un contundent 0-3 i tenen pràcticament a tocar el primer títol de la temporada.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades.
Salutacions, bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. En rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Pablo Palenzuela, el control tècnic, Sara Vell a la redacció, el batriador a la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 26 de setembre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana, amb Laia Coronado, Bernat Vella i Eduard Gené, amb el batriador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora parlant d'una exposició que s'inaugura diumenge al Marc Antic. Fotoreportatge sobre els travestis del Camp Nou ara fa 35 anys. Parlarem amb el seu autor, Quim Manresa, i Pep Bernils, comissari de l'exposició. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim més de sexe. Ens preguntarem si tenim molt o poc sexe i ho comprovarem amb la sexòloga de capçalera del Faves Comptades, Ruth Canals. I afegirem una mica d'arts escèniques amb el programador del Teatre Auditori, Gerald Fanon, i per acabar, punxarem una mica de música. Ho farem amb Ricky Anderson. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades.
La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui parlarem d'una de les moltes xacres que arrosseguem del patriarcat, la bretxa salarial. I per fer-ho tenim a l'estudi Ramon Bernils de Laia Coronado, periodista del Cugatenc, i que ens fa molta il·lusió que ens pugui acompanyar a la tertúlia, que feia temps que ho intentàvem i per problemes de gènere complicat. Laia, molt benvinguda.
Sí, moltes gràcies.
Ens acompanya també Bernat Vella, periodista del Tot Sant Cugat. Bernat, ben tornat.
Gràcies,
des
bon
de,
dia.
Des del juliol.
Sí, que no ens vèiem.
No
sí,
compartíem sí. aquest espai. I Eduard Jané, activista cultural i crític d'arts escèniques. Benvingut.
Bon dia.
Amb tu sí que ens hem vist, eh?
I tant. I espero que ens veiem més.
Ens hem vist, ens seguirem veient, ens seguirem escoltant. I avui, de fet, a partir de les 12, els oients tenen una cita amb tu al Molta Comèdia per conèixer... què fan els programadors del Teatre Auditori, entre moltes altres coses. Podran descobrir a partir de les 12, en punt. Bé, tornem al tema que ens ocupava. Ahir publicàvem una notícia en aquesta casa, parlant de la bretxa salarial, i és que els homes cobren un sou anual de 18.000 euros superior al de les dones d'aquesta ciutat. Així, la bretxa salarial de gènere en els contractes indefinits és d'un 29,2% a la ciutat, mentre que la mitjana del Vallès Occidental és del 20,5%. Tot i que en els darrers 8 anys s'ha reduït aquest percentatge, les darreres dades de l'Observatori del Vallès Occidental del primer semestre d'enguany, del 2024, constaten que hi ha moltes més dones com es fent treballs temporals o a temps parcial a la ciutat, cosa que provoca aquesta bretxa tan marcada. Ens ho explicava el tècnic de l'Observatori, Enrique Ortega, a Cugat Mèdia.
La persistència de les desigualtats entre homes i dones en el mercat laboral. Trobem que hi ha les dones tenen un menor salari, un major pes en l'atur registrat, unes pitjors condicions contractuals, una major durada de l'atur...
Bé, la bretxa salarial és una, ho dèiem, una xacra que s'ha d'abordar des de diferents perspectives. En tot cas, us sorprèn que la ciutat sigui gairebé del 30%, 10 punts més alta que la mitjana de la resta de la comarca?
A mi la veritat és que sí que em sorprèn. A Espanya, tot el país d'Espanya, és el 24,5. I em va semblar una mica estrany perquè si penso... teòricament, amb el nivell sociològic i de preparació de la gent que viu a Sant Cugat, doncs em sembla bastant, bastant raro.
Després veurem que no hi té res a veure.
Sí, exactament. El que sí que és veritat és que hi ha una característica que s'ha de dir, i és que, òbviament, la dona té un problema, sempre l'ha tingut, però continua tenint, tot i l'evolució, perquè, penseu una cosa... puc dir alguna cosa tipus familiar?
Sí, no? Sí, tant.
Molt bé. Quan jo vaig casar, l'any 1965, del segle passat, hi havia una paga, havia el Ministeri de Treball donava una paga a la dona, si firmava un document, signava un document conformat, no continuaria treballant. És a dir, es premiava a la dona perquè, una vegada casada, anés a casa, es convertís en la
mestressa de casa,
mare, cuidadora, etc, etc. En el temps això ha canviat, però no del tot, ni molt menys. I si hi ha un problema que penso que avui marca aquesta diferència entre la dona i l'home, està sobretot amb la maternitat, per una banda, i per altra banda, amb el, això, amb el fer... el, és la cuidadora de la família, i ho farà, doncs, amb la gent gran... amb els seus fills, etcètera, etcètera. Per tant, el treball a temps parcial d'una parella que estiguin treballant, o una parella que sigui home-dona, doncs segur, amb tota seguretat, diria que el 90% la dona serà la que farà la feina a temps parcial per poder cuidar.
De fet, són les xifres que marquen aquests contractes de temps parcial o de reducció de jornada. Laia.
Sí, jo m'ha cridat l'atenció de l'Observatori una dada, que és el, que el 90... O sigui, de la gent que està en el règim d'empleades de la llar, d'empleats de la llar, el 97,5% són dones. Això és a nivell comarcal. Però, clar, vull dir, la dada és totalment...
Acaparadora,
exacte. I, clar, no... vull dir, és aquesta qüestió de les feines feminitzades i també de la feminització de la pobresa que es parla, no? És a dir, clar, unes feines que estan molt menys valorades i que, per tant, queden relegades a l'àmbit de la llar i que quan es contracta algú de fora per fer-les, molt probablement serà una dona altre cop. Llavors, tot això és com segueix perpetuant, sigui quin sigui el context, diguem-ne, familiar.
Sí, jo com diu la Laia, crec que a nivell general la bretxa en part s'explica per aquesta feminització de les feines més precàries, no? Treballadores de llar i altres feines que tenen pitjors condicions, i d'aquí s'explica aquesta bretxa. Pel que fa a Sant Cugat, que sigui encara més gran, jo crec que un possible motiu podria ser, per exemple, que Sant Cugat al final és una ciutat amb moltes empreses multinacionals que treballant a Sant Cugat i anant a inauguracions, fent entrevistes, veus que el 80% dels alts directius són homes, no? A Sant Cugat, de les grans empreses multinacionals, que són persones que deuen cobrar, bueno, 500.000,
aquests sous que fan pujar el PIB,
que deuen cobrar, doncs, centenars de milers d'euros l'any, i que, per tant, això fa encara que la bretxa a Sant Cugat sigui més alta en comparació a altres llocs. Per tant, jo crec que s'assuma això, el fet, no?, que les feines precàries moltes vegades estan a càrrec de les dones, i d'altra banda, doncs, aquest fet que l'alta direcció, doncs, encara avui dia, no?, està ocupat per homes, i jo crec que això té a veure en part amb les causes que al final jo crec que és tema de conciliació, no? Sembla que per tenir una carrera professional i ascendir als jocs més alts hagis de renunciar
a la vida,
doncs, a tota la teva vida.
Un aspecte que és curiós com comprovar, com a l'hora de... O sigui, el nombre, en aquest moment, d'estudiants, per exemple, universitaris o de la formació professional, és més alt en aquest moment, segons i quins sectors, de les dones que els homes. O sigui, n'hi ha més. I no només n'hi ha més, sinó que a més tenen millors qualificacions.
Però això no comporta millors llocs de treball ni millors sous, no?
És una nova parada.
Crec que tots tres heu abordat les feines feminitzades, no?, que acostumen a anar relacionades amb la cura. Ho veiem a nivell universitari, amb estudis com infermeria o medicina, que és per tenir cura de les persones. Ho veiem també en cicles formatius, que fins i tot aquesta dicotomia entre els diferents estudis encara es polaritza més. En mecànica, els oficis més de la llar els tenen els homes, i en canvi les cures un altre cop recauen en estudis més feminitzats. La qüestió és per què aquestes feines de tenir cura, que són tan importants per a la nostra societat, perquè són les bàsiques per a la nostra supervivència i benestar, estan tan mal remunerades, no?
Bueno, a veure, és que jo diria, per exemple, que hi ha una feina... Si una dona no treballa, si una dona
si
només...
Si no treballa remuneradament...
Exactament. Si una dona només està a casa seva, si és mestressa de casa, que a més és molt curiós dir mestressa, perquè no ho és per tant de mestressa, eh? La cosa, l'amo és una altra. Però si només fa això, està cobrint una quantitat de possibilitats de tipus laboral que no existirien si no fos que ell ho està fent. Per tant, això augmenta encara aquest tipus de contradicció. I amb el temps ha canviat, no hi ha dubte. Si diguéssim, si féssim aquesta referència a molts anys enrere, ha canviat. Però encara es va mantenint. I a mi el que em sorprèn molt és que inclús amb gent molt jove, homes parlo, això es veu bé.
Perquè es veu des del privilegi, no?
Suposo. Sí, això es veu precisament amb una cosa que jo he observat amb germans dintre de la mateixa casa. És a dir, hi ha dos nois i dos noies en una casa, o un i un, i segons quin tipus d'activitat, quin tipus de feina... Li traspassen a la noia, no li traspassen a la noia.
Perquè el masclisme és una qüestió social, no?
Jo aquí afegiria encara que, fins i tot en contextos molt més conscienciats, és a dir, jo tinc entorns de meus, que una mica més grans que jo, potser que ja tenen fills així, i tot i que hi hagi molta més consciència i molt més repartiment de les tasques de la llar, de cura dels fills, i vull dir, està tot molt més ben organitzat, en principi, sí que és cert que de cara al món laboral, que marca moltíssim en el tema de la conciliació, segueixen sent les dones qui agafen les reduccions de jornada i, per tant, acaben cobrant menys durant uns anys, etc. Llavors, crec que estem molt lluny d'arribar a aquesta igualtat que...
20 anys, diuen els informes, no? Que ens queden 20 anys per reduir al màxim, que no igual, aquesta bretxa salarial.
Per mi la clau de tot, al final, és aconseguir una societat realment on la conciliació sigui possible, no? Perquè al final tothom coneix gent que treballa en empreses que ha anat ascendint i que tu, per arribar a aquests càrrecs directius que acabes cobrant, tens un bon sou perquè tens molta responsabilitat, has de treballar de 8 del matí a 7 de la tarda, a 7 de la nit. Qui vol fer això o qui ho pot fer? Per quan se'l pot fer, qui no té cap mena de responsabilitat a casa, uh-huh. Doncs com pot ser fins als 30, fins als 35 anys. Doncs als 35 anys, 36 crec que és la mitjana de tenir un fill. Tens un fill, doncs a veure, jo, en el meu cas, tinc un horari fins a mitja tarda, fins a les 4, treballo fins a les 3, fins a les 4. Jo, si hagués de tenir un fill, que tinc un fill, per estar de 8 de matí a 8 de tarda fora de casa, doncs també preguntes quin és el sentit. Uh-huh. I jo entenc que molta gent doncs faci la reflexió de renunciar, perquè dius, escolta, jo tinc una família, jo tinc una vida i vull gaudir també de la meva família, sigui per fer les teves aficions o per cuidar per estar amb els teus fills. El problema és que actualment això ho fan més les dones que els homes, doncs no sé per què, igual pel que deies tu, no? Que més fan, assumeixen més tasques de cura, però per mi el problema de fons no és aquest, el problema de fons és que no es pugui desenvolupar una carrera professional doncs acabant de treballar a les 5 de la tarda. I és la conciliació en aquest país, en aquest sistema econòmic en general, però sobretot en aquest país, que no permet doncs, desenvolupar-se i està penalitzat doncs, voler tenir una jornada laboral de 8 hores.
Però és que hi ha una condició que no podem oblidar. La qui pareix és la dona. La que té fills és la dona, no és l'home. I aquesta condició, que és inexcusable, aporta una altra cosa. I que es va veient cada vegada més dones que volen fer la seva carrera des del punt de vista professional, que ja diuen, no vull ser mare. I jo l'entenc perfectament. Perquè si aquesta dona...
Un segon, Eduard, perquè se'ns ha tallat el micròfon. A veure si el recuperem.
Sí.
No.
No?
A veure, provem en aquest del costat.
Però no sé on t'he quedat.
Tampoc. Doncs canviarem amb el de davant. Estem en una setmana apocalíptica, tècnicament, en aquest estudi Ramon Barnils. A veure, Eduard, si et sentim.
Ara sí.
Ara sí que et sentim, perdona.
No sé si m'ho he quedat, però jo deia que un punt important és que la dona és el que apareix, és el que té fills, evidentment. Per tant, des del punt de vista personal, si aquesta dona vol fer la seva carrera, si vol... a partir de que ha començat, ha estudiat, ha tingut un fill... perquè pensa una cosa, abans parlàvem també de quin tipus de formació. Avui en dia hi ha moltes enginyeres, hi ha molta gent de ciències econòmiques que són dones, i que, per tant, poden fer-ho perfectament. Si realment està fent una carrera que és bona, arriba una edat determinada que diu, escolta'm, jo vull continuar, i jo sé perfectament que si no continuo fent el mateix ritme que fa un home... no poder arribar a aquest punt que podria arribar-hi.
Però aquí entra la responsabilitat...
Deixo de voler ser mare. No vull ser mare.
Potser sí vull ser mare, el que no vull renunciar a la meva carrera professional, no. I és el que m'implica, no? I aquí hi entra...
El dir de vull ser mare no vull dir que... Probablement ho seria. Però a l'hora d'escollir, a l'hora de dir, què faig? Doncs jo dic, doncs, si vull continuar fent la meva carrera professional, no vull ser mare.
Jo crec que és molt legítim, no?, que cadascú decideixi quin tipus de vida professional pot tenir. El que potser com a societat, a nivell d'institucions i a nivell de la responsabilitat empresarial en la vida que ens afecta a tots durant molts anys de la nostra vida, és on s'han de buscar solucions perquè les dones, que som la meitat de la població del món, no hagin de renunciar a una carrera professional, si és que la volen, en càrrecs directius, a canvi de la maternitat. És a dir... Parlava el Bernat, no?, d'aquesta conciliació. Té sentit voler tenir família, sobretot en els anys on els infants són més petits, si no ens en podem fer cura, perquè tenir responsabilitats i ascendir a les empreses vol dir estar 12 hores al dia treballant? Quin paper juguen aquí les institucions? M'agradaria preguntar-vos. Hi ha eines que s'han anat posant sobre la marxa, crec que estem molt lluny de tenir-les totes efectives perquè aquesta paritat i aquesta bretxa salarial desaparegui, però, per exemple, una que s'ha fet en política són aquestes llistes cremalleres, no?, que hi havia gent que es posava les mans al cap, que parlem moltes vegades d'una meritocràcia, que no sé si en algun cas és real o no, però és una mesura per no apartar aquest 50% de població que són les dones de determinades esferes. Què creieu que tenim? Vull dir, crec que ens posarem d'acord que hi ha molt camí per davant de recórrer a nivell administratiu per posar eines, però també responsabilitat empresarial, perquè recordem-ho, també hi ha una responsabilitat empresarial en la conciliació, com apuntava el Bernat.
Jo algunes propostes que crec que podrien ajudar a fer una conciliació una mica millor. Bo, ja es va fer l'escola bressol gratuïta a Infantil 2, però bueno, a tot arreu falten places i la gent es queda fora. S'ha de fer escola bressol gratuïta als 0 anys i a l'1 any, sobretot a partir de l'1 any. Després ampliar les baixes. Tu si pots cobrir 2 anys de l'etapa del teu fill, un any l'home, un any la dona, un any cada part de cada parella, sigui home o dona, doncs hi arribes als 2 anys, doncs també tens més conciliació. Això hi ha en altres països que són molt més llargs, molt més llargs els permisos.
Ja existeix, oi? Vull dir, sí. Països com els
aquí
escandinaus...
Aquí són 4 mesos, si ets 2, 4 mesos i 4 mesos, que vol dir que els 8 mesos ja m'explicaràs què fas amb un nen de 8 mesos i on el deixaràs.
8 mesos, que en realitat no són 8 mesos, perquè els 2 primers els has de fer...
Junts.
Els has de fer junts, per tant, ens aniríem a 6
mesos.
Els 6 mesos.
I després un altre tema... Els autònoms tenen permisos de paternitat i de maternitat que cobren molt menys del que cobra un assalariat. El 65% dels autònoms són homes, i així abans a Catalunya. Un autònom no es pot permetre estar 4 mesos ara mateix sense treballar si no té un coixí econòmic molt important, perquè cobrarà un 30, un 40, un 50% menys del seu salari i tot l'altre no baixen les altres despeses, no? Per tant, jo crec que per una banda hi ha el tema de conciliació, mesures que puguin fomentar la conciliació, canvi de mentalitat i després també un canvi de mentalitat a nivell social de per part dels homes de més corresponsabilitat i que, bueno, que en això, a l'hora de prendre decisions que afectin la carrera laboral, doncs que siguin compartides. Tot i que a vegades això és una cosa que surt molt de dins, no? També a vegades hi ha un home que pot sentir que té la necessitat de que ha de treballar menys per estar més amb el seu fill, però casualment o no casualment, doncs això sempre ho pensen o ho viuen més les dones.
Però clar, és una qüestió social, possiblement, del que estem acostumats a veure, no? Ve el cap allò de sentir-se mala mare, no? De com et miren... o algunes converses que he sentit en el cas amb amigues meves, no? Quan el pare es fa càrrec de la criatura o cuina, fa les tasques de la llar, va a comprar, sentir-te dir que tens sort, no? Perquè, bueno, doncs no ho sé, està exercint les seves responsabilitats
sí,
i les seves
així,
obligacions.
És un sistema, com deies al principi de tot, patriarcal, i això se senten les mares i segurament els pares que s'encarreguen de les seus fills i deixen la seva part de la seva carrera, doncs també els miren, entre cometes, malament per prioritzar la família, doncs per tant jo crec que és important intentar canviar una mica aquesta mentalitat, però per mi sobretot és encara molt més important el tema de facilitar un model econòmic, un sistema de treball que permeti la conciliació.
Que permeti la vida, no?, d'alguna manera, i no estigui basat...
I tinguis fills o no, vull dir, pot ser que t'ho t'agradi anar a passejar per la muntanya i que no és normal que siguis d'estar cada dia de 9 del matí a 7 de la tarda treballant.
I destacar positivament, com a un petit parèntesi, que és veritat que el fet que sigui el mateix permís per homes i que per dones és positiu, que sigui el mateix, igual, diguem, en el sentit de la conciliació i del sentit de la igualtat, però també és veritat que és completament insuficient, com esteu dient, i que la principal mesura seria augmentar aquest permís. I després un apunt d'una situació concreta, que és el tema de les famílies monomarentals o monoparentals, en què el permís s'entén com un dret laboral i, per tant, el tenen com només una vegada i no com un dret dels infants, quan també és un dret dels infants. Per tant, hauria de ser el doble perquè aquest infant pugui ser al mateix temps amb el seu progenitor o que un nen que tingui dos pares o dues mares. Vull dir que
de fet, és una lluita de les famílies monomarentals o monoparentals que es creï jurisprudència en aquest sentit, que s'entengui, com dius, Laia, del part del dret de l'infant a tenir 8 mesos doncs, els seus pares i mares i no dret laboral a uns 4 mesos de baixa. Eduard,
sí.
Ho fem?
No, és que és un problema diguéssim, de la societat. Llavors, quin concepte té la societat de com ha de ser? I llavors entraríem en un tipus de plantejament que es fa difícil. O sigui, jo com veig determinades dones que estan a la direcció i voten a Vox, no puc entendre-ho, o sigui, no ho puc entendre, perquè penso, estàs en un grup que està precisament anant en contra de l'evolució social de la dona, encara que diguin que no és així. Però això forma part d'una estructura que és, per una part, per una societat capitalista, evidentment, i per altra part, una societat que és masclista. No ha deixat de ser-ho mai. Mai. S'ha anat atenuant la legislació, però dins de cada una de les famílies, dins del comportament intern de cada família, això s'ha de solucionar, però sempre que hi hagi una ajuda, un suport de la societat. És a dir, on van les ajudes? Abans Bernat parlava dels autònoms. Clar, l'autònom, teòricament, l'autònom és un empresari, teòricament. O la veritat és un treballador desgraciat.
N'hi ha de molts tipus, però sí, hi ha molta precarització en l'àmbit dels autònoms.
És terrible.
Jo crec, bueno, per acabar, sí que una mica, potser sí que podem ser una mica optimistes, i una mica està canviant el cas d'una amiga meva que es va quedar embarassada i ella treballava en una empresa molt important, en un càrrec molt important. Des de que va tenir el fill, per una banda li posaven alguns problemes més, treballava moltes hores, i per l'altra deia, ella mateixa doncs, volia estar més temps amb el seu fill, i doncs va decidir, doncs, dintre de la mateixa empresa, doncs, va dir, mira, si no voleu que estigui aquí, i ella també volia més temps, va agafar una reducció de jornada i va buscar feina en altres empreses. I just va contactar amb una empresa també molt important, amb un càrrec molt important, i ella explicava, mira, és que la meva situació és aquesta, i des de l'empresa li van dir, que no et preocupis, perquè al final que tu vulguis, tu has de fer les teves hores i que tu vulguis estar amb la teva família o fer equips, doncs no és cap impediment, i si tu fas fer la teva feina, ja està. O sigui, jo crec que aquesta també és cap on s'ha d'anar, perquè sí que ara es vol reduir la jornada laboral de 40 a 37 hores,
a 38 i mitja l'any que ve, sí. I sembla que hi hagués d'haver un crac, sí, un patacrac per la patronal.
No són aquestes 2 hores que hi ha gent que fa 40, sinó el problema, jo crec, per la bretxa salarial és gent que està 12 hores treballant per arribar a aquests jocs.
Mm-hmm. I jo volia fer un últim apunt, perquè hem parlat d'aquest sistema capitalista o masclista, però crec que també hi juga un paper important la desigualtat entre el nord global i el sud global, perquè quan parlem d'aquest 97% d'empleades de la llar, majoritàriament, molt majoritàriament, són dones del sud global, immigrants, mm-hmm. i que estan sostenint una cadena global de cures, que es diu així, que és com quan estan cuidant una persona gran o uns nens d'aquí del nord global i paral·lelament estan enviant diners al seu país perquè puguin viure la seva família, però elles no les estan podent cuidar directament. Uh-huh. I clar, genera, és a dir, les dones que poden aspirar als càrrecs directius que estem parlant, aquest sostre de vidre, habitualment són dones blanques. En canvi, quan parlem dels peus de fang, crec que es diu així, sí. El terra de fang, serien molt més majoritàriament dones immigrants del sud global. Per tant, també cal tenir en compte aquest punt de vista en aquest aspecte.
De fet, aquestes enquestes moltes vegades no inclouen molt d'aquestes persones que treballen en feines de la llar i de cures, perquè moltes no tenen ni contracte, ni a temps parcial, sí. ni cap altre
no
existeix, tipus de contracte.
No existeixen.
Per tant, sí, a sí. nivell de dades són persones invisibilitzades.
No existeixen.
Les dades, per posar-hi un xic de dades al tot que estem parlant, ara en parlava la Laia, aquest terra de fang, aquest sostre de vidre, també ho feia el Bernat amb l'exemple de la seva companya, que podríem dir que és d'una minoria, doncs, que ha tingut sort de trobar una empresa on es posi la vida al centre, no? Més enllà de l'economia. Segons les dades de l'Institut Europeu per la Igualtat de Gènere, l'any passat l'Estat, el percentatge de dones i homes a la presidència i al conjunt dels consells d'administració de les empreses que formen part de l'IBEX 35 van ser de l'11,8% i del 39,40% respectivament. El 2015 només eren un 8,8% i el 18,7% respectivament. Com ho fem per trencar aquest fenomen de peus de fang, de sostre de vidre, que també hem de tenir en compte l'apunt molt interessant que ens feia la Laia de la diferència de les persones del nord global i del sud global, perquè evidentment es parteix de privilegis diferents. No sé si reivindiquem prou això a les nostres administracions que treballin en aquest sentit.
El que jo no he entès massa és que determinat tipus de persona que ve d'altres països automàticament té, doncs, solucionat el seu reconeixement com a dalt. I si ben fills tenen escola immediatament i, en canvi, uns altres no en tenen. I això, és, en aquest cas, entrem en una altra discriminació, que és la racial. O sigui, els nens d'Ucraïna van anar a l'escola immediatament. Si jo arribo a l'Equador i em porta 2, i costa més... Els nens encara tenen solució, però ella no està reconeguda. no està reconeguda i s'ha treballat des del primer dia. I això és una discriminació total. O sigui que, en definitiva, tot això que estem parlant necessita, és necessari que sigui una visió global de la societat. Mentre no es produeixi aquesta solució global de la societat, cobrint, per exemple, aquestes diferències que es produeixen quan una dona, per exemple, doncs, ha de parir i ha d'estar uns mesos sense poder treballar. Si no es cobreix això des del punt de vista econòmic, si no se soluciona el fet de dir el fet de ser home o el fet de ser dona no justifica el que hi hagi un tipus d'actuació, no hi ha uns models estrictes per sexe, exceptuant el fet d'aquest de la maternitat, que només pot ser per part de la dona. Mentre no sigui vist d'aquesta manera, això és molt difícil. I insisteixo, en un món on el diner és el que marca les pautes, tot això és molt, molt difícil. I vull ser optimista, inclús amb el pas dels anys, però vull ser optimista i vull pensar que efectivament a poc a poc es anirà obtenint això, com s'han tingut altres coses. Però la necessitat és que sigui la societat globalment. No és un plantejament només d'un sector o un segment. No, és globalment. I globalment vol dir això, que hi hagi un tipus de drets que siguin per tothom exactament iguals. I això es fa difícil d'entendre a partir d'unes premisses que són l'home és l'home, l'home és el que mana, la dona el que ha de fer és obeir.
La realitat, en tot cas, és que hi ha una part important de la població que empenya en aquest sentit. El moviment feminista diria doncs que està en un punt més àlgid que mai, però s'han de sentir algunes bestieses de part de la població i fins
partit,
i tot enquestes
i partit,
que són del part del govern espanyol fent unes preguntes de si el feminisme ha anat o no massa llarg, que haurien de parlar primer de si la pregunta és pertinent o no formulada d'aquesta manera, i la resposta fa posar els pèls de punta. Per acabar, m'agradaria tractar un tema més, que són és la perspectiva de gènere en tot allò que ens envolta, no? El mandat passat a la ciutat es parlava de pressupostos en perspectiva de gènere, les negociacions col·lectives de les empreses també es poden fer en perspectiva de gènere. Creieu que això s'està fent? No s'està fent? Està molt a les beceroles? En quin punt esteu, segons la vostra experiència?
Jo, experiència del tema de negociacions col·lectives i, a més, doncs no ho conec, no? Jo crec que sí que a l'administració se li ha de demanar, és complicat, no?, que posi límits en les empreses que s'acabin complint, però l'administració sí que se li ha de demanar que sigui d'exemple, almenys amb el que són els seus treballadors propis, que molts cops acaben obrint camí, no?, perquè ho pot fer directament, doncs, sigui amb horaris, sigui amb conciliació, sigui amb igualtat, i jo crec que el que sí que s'ha de fer... Hi ha molta gent que està en contra, eh? Gent que opina de moltes diferents, no només els que són antifeministes, sinó jo estic a favor, sí que estic a favor de les quotes en determinats llocs de poder, perquè crec que és la manera d'obligar i de potenciar que hi hagi, que s'hagin de posar dones al final, que per una banda doncs, estan allà, per altra també són de mirar i d'altres dones que poden, no?, com a exemple de veure que puguin arribar. Per tant, jo crec que és important que en llocs directius de l'IBEX, dintre d'empreses, en tots aquests càrrecs, a dintre d'ajuntaments, de directors tècnics, de cap de departament de l'Ajuntament de Sant Cugat, a veure quantes dones i quants homes hi ha, jo crec que sí que s'hauria...
A nivell de regidors tenim l'Ajuntament més masculinitzat dels últims mandats.
I, en fi, jo crec que sí que en aquests àmbits sí que l'administració podria fer més.
Comparteixes, Laia?
Sí, totalment. Em sembla com una bona, o sigui, perspectiva. I sí que no puc parlar gaire de negociacions col·lectives perquè no ho he viscut, però sí que és potser rellevant que no hagi viscut, perquè en àmbits de sectors que hi ha hagut una lluita sindical històrica i que és el que permet que hi hagi millors condicions laborals, és, per exemple, la indústria, està més masculinitzada, els llocs de feina. Aleshores, això és una qüestió com històrica que es pot treballar per revertir, no? Però és cert que en l'àmbit on jo he treballat, que és el periodisme, en general, globalment, els drets laborals no sempre s'acaben de complir, i aleshores, diguem-ne que crec que és tant de base el que s'ha de treballar, que seria, és molt interessant el tema de la perspectiva de gènere, però que és, bueno...
Estem a les beceroles.
Hi ha molta feina.
Hi ha molta feina per fer. Eduard.
Digui.
No, jo últim apunt, que ens queda un minut.
Jo penso que, efectivament, continuo dient que ha de ser una solució col·lectiva, una solució social, això està clar. I és veritat que hi ha una sèrie de feines que fins ara s'han considerat exclusivament masculines, per física, pel que sigui, però també passa que últimament s'ha comprovat com determinades feines, i parlo primer de la construcció. O sigui, era impensable poder pensar que fent una casa hi haurien dones treballant a la construcció.
Una de 65 anys que fa anys que en fa.
I encara n'hi ha, i n'hi ha més de les que hi havia. I això penso que és favorable i que és positiu.
Bé, 20 anys, diuen, per...
S'ha de treballar menys, en general.
Per eliminar...
Una societat on es treballi menys.
Diguem 25, va.
I tot serà més fàcil.
Posar la vida al centre i deixar l'economia al costat, oi? Moltes gràcies, Bernat, Laia i Eduard, per acompanyar-nos a aquesta estona i per aquestes reflexions sobre la bretxa salarial, que segur que ens acompanyaran, malauradament, molts anys més, però treballarem incansablement perquè es redueixi, com a mínim. Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Gràcies, bon dia.
Atenció, famílies! Sant Cugat Shopping Centre es prepara per la tornada a l'escola amb increïbles promocions. Des de l'1 de setembre, totes les nostres botigues ofereixen descomptes exclusius en material escolar, roba, calçat i molt més. Troba tot el que necessites perquè la tornada a classe sigui perfecta. A més, durant els caps de setmana, els més petits podran gaudir d'activitats especials, com tallers creatius, sessions de pintacares i moltes sorpreses més. No t'ho perdis. Vine a Sant Cugat Shopping Centre i equipa't per al nou curs amb les millors ofertes. Sant Cugat Shopping Centre. Molt més que shopping. T'hi esperem.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
T'agrada cantar o tens un grup de música? Tens més de 16 anys i voldries representar el teu territori en un autèntic festival musical televisiu? Busquem la cançó de l'any. Busquem artistes autèntics. Prepara't per OP Fest.
Inscriu-te abans del 24 de setembre a www.opfest.cat.
Quina és la millor cançó de la història?
Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermon.org.
El centre mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut, la salut persona a persona.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Com transformar residus no reciclables en hidrogen per combustible?
Quines són les neurones que provoquen els marejos?
Es pot crear un biomaterial nou fet de closques de musclos i ostres?
Catalunya està plena de científics que investiguen i molta d'aquesta investigació la vehiculen les universitats catalanes. Al POU donem visibilitat a tota aquesta feina ingent, vital per al futur del país.
Menys de 15 minuts per posar-te al dia de la ciència que canviarà el món, de la mà de les persones que treballen perquè tots aquests avenços estiguin a la teva vida.
Al POU, cada setmana a Ràdio Sant Cugat, a la 91.5 de la FM i a 3w.cugat.cat.
Atenció, famílies! Sant Cugat Shopping Centre es prepara per la tornada a l'escola amb increïbles promocions. Des de l'1 de setembre, totes les nostres botigues ofereixen descomptes exclusius en material escolar, roba, calçat i molt més. Troba tot el que necessites perquè la tornada a classe sigui perfecta. A més, durant els caps de setmana, els més petits podran gaudir d'activitats especials, com tallers creatius, sessions de pintacares i moltes sorpreses més. No t'ho perdis. Vine a Sant Cugat Shopping Centre i equipa't per al nou curs amb les millors ofertes. Sant Cugat Shopping Centre. Molt més que shopping. T'hi esperem.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
T'agrada cantar o tens un grup de música? Tens més de 16 anys i voldries representar el teu territori en un autèntic festival musical televisiu? Busquem la cançó de l'any. Busquem artistes autèntics. Prepara't per OP Fest.
Inscriu-te abans del 24 de setembre a www.opfest.cat.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
De ben segur que molts de vosaltres coneixeu el nom de Quim Manresa, un fotoperiodista de renom internacional afincat a la Floresta i que ha estat guardonat amb premis com el Fotopress Godó, Associate Press i el Visa d'Or del Festival Internacional de Fotoperiodisme, entre d'altres. Les persones i les seves històries sempre han estat al centre de la seva mirada. Després d'una exposició retrospectiva que va acollir la Sala Zanzíbar de la Floresta el 2020, l'obra de Manresa torna a la ciutat. Serà amb l'exposició de gran format Bajo el Quinqué, que s'inaugurarà aquest dissabte a la nau central de Mercantinc. Quim Manresa, benvingut.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, aquí els trens ara d'aquí de la Floresta no anaven massa bé, ha caigut un descarrilament, per això m'ha arribat una mica tard.
Fem entrevistes i fem actualitat, també, o sigui que tot és bo. Pep Bernils, comissari de l'exposició, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Benvingut, també. Quim, Bajo el Quinqué és la crònica d'una nit de 1989, als voltants del Camp Nou. Què s'hi podrà veure en aquesta exposició?
Bueno, és la història, vull dir, quan Barcelona va ser enumerada dels Jocs Olímpics, vull dir, tots els travestis i transsexuals i tal de mig món van arribar aquí a Barcelona i es van instal·lar al rebador del Camp Nou, no? I llavors l'Ajuntament ho va prohibir, llavors és una nit que vaig conviure amb tots ells, no? Vull dir, el trànsit que havia en tota aquella avinguda, no? O sigui, era el bulevard, en aquella època, el bulevard del sexe, no? Vull dir, havien cues de cotxes, vull dir, demanant serveis, era brutal. Mm. Vull dir, ni Nova York, ni París, ni Bangkok, era... havia l'ambient aquest, no? I llavors, bueno, o sigui, vaig conèixer uns, em van deixar fer fotografies i els vaig passar, o sigui, la nit, o sigui, vaig estar dos o tres dies en ells i tal, fent tot el reportatge, no? Que després es va censurar perquè ningú el va voler publicar, no? Es va publicar una foto i tal, dintre d'una exposició que es deia Barcelona de nit, però per primera vegada, o sigui, tot el reportatge es veurà ara aquí a la sala central de Mercantic.
Aquesta, de fet, és la pregunta del milió. Com és que decideixes fer aquesta exposició, publicar aquestes fotografies després de 35 anys? I és per això, no? Perquè hi havia hagut censura.
Bueno, o sigui, la qüestió era perquè en el Pep Bernils i tal, vull dir, amic i tal, coneixia tota la família, doncs vam decidir, escolta, Quim, vull dir, per què no fas alguna cosa aquí a la sala, no? I llavors, doncs, bueno, entre diversos temes, doncs, vam decidir, doncs, això que mai s'havia publicat, no? I en un temps que falta llibertat, o sigui, que artistes, pintors, vull dir, estan censurats, pues, jo crec que era el moment de reivindicar, vull dir, una mica aquesta llibertat perduda en tots els aspectes, no? Vull dir, cultural, vull dir, n'hi ha músics que estan a Bèlgica, n'hi ha pintors que censuren Arco, n'hi ha escriptors que censuren a l'escrit, no? Vull dir, que és una contradicció, no? Que sembla que estem en un país molt lliure, però jo crec que la llibertat ha anat tan gran, però per molta cosa, no? Vull dir.
I estem parlant d'unes imatges que són testimoni d'una Barcelona d'una època en concret, vull dir, que parla de la pròpia història de la ciutat, no?
Sí, vull dir, ara actualment jo, vull dir, en diferents punts de la ciutat encara existeix la prostitució, no? Vull dir, és una cosa que és tan antic com el ser humà, no? Però, vull dir, tal concentració com hi havia en aquell moment i tal, que venien de tot arreu, de Brasil, de Venezuela, Colòmbia i tal, i, bueno, de tot arreu, jo crec que ara no n'hi ha, no? I llavors es podrà veure, doncs, això, no? Vull dir, són unes imatges una mica així, X, tampoc tant, no? Vull dir, perquè era una cosa, vull dir, normal i corrent, vull dir, era el que havia, no? I llavors, pues, seria això, no? Vull dir, es veu, pues, els clients, els tots, o sigui, tots per allà, la policia per allà, tot això, no? Mm. O sigui, era un moment així que, vull dir, estava permès, vull dir, hasta que van fer jocs i...
Clar, perquè és que el moment històric concretament és un moment determinant per entendre aquesta exposició. Barcelona havia estat nominada com a ciutat olímpica i les institucions doncs, tenien un full de ruta per ensenyar una Barcelona que ells volien, no?
Sí, sí.
Ensenyar una Barcelona al món i això és el que va provocar, doncs...
Sí, la censura i que es traguessin fora i tal, no? Però és això, no? Vull dir, totes les grans ciutats, vull dir, tenen el bo i el més fosc, no? Llavors, Barcelona sempre es té que ensenyar, vull dir, volem ensenyar simplement el Gaudí, les Rambles, la Catedral, la Sagrada Família i ja està, no? Però també n'hi ha una altra Barcelona, ni una Barcelona més fosca, ni una Barcelona de nit, ni una Barcelona musical, n'hi ha moltes Barcelones, no? Però estem encasquillats, vull dir, sempre en ensenyar un tòpic, no? O sigui, per exemple, els llibres fotogràfics, tu vas a París, Nova York, o Múnich, o Berlín, n'hi ha llibres de tot tipus, o sigui, de fotoreportatges de la nit, i aquí a Barcelona tu vas a una llibreria i tots els llibres de fotografia, tots són el mateix. I llavors era una mica pues, trencant tot això, no? Vull dir, jo volia donar a conèixer l'altra Barcelona, no? Que té tant dret com la que es volen ensenyar. No?
Com la cara amable de Barcelona,
sí, sí.
No? Aquesta
no,
seria
però...
la cara bé o l'altra
no,
cara?
No, però tampoc, perquè vull dir, la gent que fa aquest servei i tal és gent normal i corrent, vull dir, és un empresari, vull dir, un de tots, vull dir...
Així, gent normal i corrent. El reportatge o l'exposició neix com un encàrrec, o sigui...
No, o sigui, els meus treballs i tal han sigut sempre anar, vull dir, el que la gent no ensenya, no? Vull dir, de Barcelona de Nil, vull dir, la Trastienda del Molino, vull dir, el dels drets humans...
En una inquietud personal.
Sí, una inquietud personal, vull dir, una mica rebel, no? Vull dir, tu em dius això, bueno, doncs jo vaig en contra, no?
Mm. I com recordes aquelles nits? És a dir, quina és la complicitat que vas aconseguir amb els travestis per aconseguir poder fer aquestes fotos en concret?
Bueno, o sigui, jo coneixia un i vaig donar permís i vaig dir, escolta, mira, m'agradaria fer aquest reportatge, però no vull fer aquest reportatge amagat dintre d'un cotxe com ho fa tothom, sinó vull fer un reportatge en el permís de tothom, no? Llavors em diu, bueno, ja que em demanes permís i tal, és el primer fotògraf que em demanes permís i d'això, doncs, pues, et deixo, no? I llavors, mica en mica, doncs, pues, vam agafar confiança, vaig fer unes fotografies, se les vaig donar, i així vaig poder fer tot el reportatge, inclús en alguns d'ells vaig anar a casa seva, quan es maquillaven, es ficaven les peluques i tot, no? Vull dir que era una mica des de l'inici fins quan surten del carrer, no? O sigui, la primera part de l'exposició és la preparació de... d'ells cap a la seva feina, no? I a més són molt religiosos, els venia una fotografia que estan resant a la Virgen de la Macarena o no sé què, vull dir, que és, vull dir, gent molt, vull dir, tal com pot ser, vull dir, un normal, no?
És a dir, tu vas fer les fotografies, les vas mostrar
sí,
perquè sempre... veiessin que, quin és el treball que tu havies fet. Ells mateixos et van censurar alguna de les imatges?
No, o sigui, ells, no, ells em van donar, vull dir...
Carta blanca.
Carta blanca, vull dir... O sea, de voy a que has pedido el permiso y tal, pues te vamos a dejar hacer. Yo les voy a enseñar el trabajo que había fet sobre la nit y tal, y se va a agradar, dice, carta blanca y tal, y,
y así.
Pues se han deixat estar per allà, vull dir això.
L'any passat va ser un dels fotoperiodistes seleccionats per mostrar tres obres de l'exposició, Creadors de Consciència, 40 fotoperiodistes compromesos. Una de les fotos que vas triar forma part de la col·lecció que inauguraràs aquest dissabte. Què et va dur a seleccionar-la en aquesta tria de tres fotos entre totes les que tens?
Bueno, o sea, és una mica també, moltes vegades, vull dir que el comissari de les exposicions veu el material i llavors es coneixen, no? Vull dir que moltes vegades jo tampoc. Si no és una cosa molt concreta i tal, vull dir, el comissari de les exposicions diu que es coneixen el que vulguin, no? Llavors ells van escollir, doncs, pues, sobre drets humans i tal, i diuen, bueno, pues, una cosa dels drets humans i tal era sobre la prostitució, no? Vull dir, la legalització, vull dir, el no contraband i tot això, no? Llavors, vull dir, van escollir...
Parlem ara amb el Pep Barnils. Tu ets el comissari de l'exposició. Com ha sigut aquesta feina i aquesta coordinació amb el Quim a l'hora d'organitzar-vos i de seleccionar tot aquest material?
Molt bé, quasi no ha sigut ni una feina perquè ha sigut més un entreteniment, ha sigut molt divertit. I, bueno, quan va venir ja fa uns mesos ens vam conèixer, vam estar parlant de la seva feina i tot... I, bueno, li vaig explicar una mica mercantil com funcionàvem, que podíem fer alguna cosa junts, i em va explicar algun dels projectes, va sortir aquest, que no l'havia pogut publicar encara, i de primera ja vam decidir tirar-ho endavant, i ja vam començar a fer la producció, tenim la sala nova d'exposicions per estrenar-la, i li vaig dir que de quina millor manera que fent-ho amb Bajo el Quinqué.
Heu decidit inaugurar la mostra en una data que per vosaltres és assenyalada, la tercera edició del Marc Antic NIT. Per què heu triat aquesta data?
Bueno, perquè l'última edició que va ser fa un parell de setmanes va anar molt bé i, bueno, és una data que porta molta gent de Barcelona, gent d'arreu del Vallès també, i com també el tema de l'exposició era sobre la nit, doncs vam pensar que anava perfecte i així va ser.
Us ha quadrat.
Sí.
El Marc Antic, hem de dir que aposta per la cultura, per l'art i en aquest cas pels artistes locals. Diríeu que és el full de ruta?
Bueno, Marc Antic, l'activitat principal és la venda d'antiguitats i mobiliari, però tenim la sort de tenir moltes més activitats dins del centre que som, com és la gastronomia i l'oci, i una gran part és la cultura. Tenim la sala El Siglo i també ara tenim la sala d'exposicions aquesta on estrenarem Bajo el Quinqué.
Abans el Quim ha fet referència a algunes imatges així una mica, com dir, no sé si és per a tots els públics o no,
sí,
aquesta
sí.
Exposició. Ho és?
Bueno, hi ha contingut explícit, perquè, bueno, l'activitat era explícita en el seu moment, però no és res que no pugui veure ningú. L'exposició pot entrar tothom i sí que hi ha un parell d'imatges que són una mica més fortes, però no és res de l'altre món.
Per tots els públics, doncs, no, Quim?
Bueno, jo crec que sí, o sigui, no és pitjor que el que veiem per la tele i tal, no? El que passa és el que t'ha dit, no? Estem en una societat de doble moral, no? Tu pots anar a veure, censuren una processió i tal, i, sin embargo, per darrere ho fan, no? Llavors, vull dir, que no és una cosa, vull dir, que els nanos s'agrada no que vagin, sinó ja ho tenen vist, no? Vull dir, en pel·lícules i per internet i tot, o sigui, és una cosa que...
Sí. Hi ha contingut explícit al final de la sala, però a l'entrada és per tots els públics. Sí que poden haver-hi opinions de tota mena, però està pensada per tothom.
Uh-huh. Què t'ha sorprès a tu, Pep, d'aquesta tria de fotografies?
A mi m'ha sorprès la manera amb la que va fer l'obra, que va entrar ho fa des de dins, amb la matriarca, ja va treballar des de ben a prop, va entrar dins de les cases, va conèixer les històries de totes les noies, de cada una, i l'obra ho ensenya a la perfecció, perquè està literalment des del procés de maquillatge fins a quan van a fer el servei, a quan estan fent el servei, i tot és molt interessant perquè es veu realment des de dins i com funcionava.
Mm-hmm. Jo imagino que tu aquesta època, aquesta història del Camp Nou, no la coneixies, no?
No, jo no la vaig conèixer, per això em sembla tan interessant que la gent ho pugui veure. Hi ha molta gent jove que estic segur que ho trobarà superinteressant. És una exposició que recomano molt veure-la, perquè és una història que, bueno, és la realitat de la Barcelona d'aquella època, i bueno, a mi m'agrada haver-ho pogut conèixer, perquè jo no ho vaig viure, però ara amb l'exposició sembla que estiguis allà gairebé.
No sé si es fa difícil triar una d'aquestes fotos, Quim.
No, vull dir que, per exemple, jo sóc un fotògraf que tampoc tiro masses fotos, no? Vull dir, estem acostumats ara que en el mòbil i tal, vull dir, per fer una foto en fem 50.000, no? En aquella època, vull dir, tu tens que veure que jo sóc fotògraf de poques fotos, vull dir, potser en tot el reportatge d'aquest de la nit vaig tirar quatre carrets a 30 fotos cada un, són 120 fotos. En 120 fotos ho pots escollir bastant, no? Vull dir, jo crec que els fotògrafos de l'època, si tal, vull dir, miraven més, no? Vull dir, no és com ara que tu fas una foto i dispares un fotiment i alguna sortirà bé, no? Eren carrets de 36 fotos i llavors, quan tu disparaves, sabies a què estava. Llavors podies disparar dos o tres per agafar la millor, no? I llavors la selecció és molt més fàcil que ara, això. Mm. Llavors ja t'ho dic, vull dir, si jo en un reportatge complicat puc tirar màxim molt, 10 carrets. 10 carrets són 300 fotos. I això pot ser la caiguda del mur de Berlín o un conflicte i tal, vull dir, qualsevol cosa, no? Vull dir, però ho miro molt, no? Vull dir, veig aquesta imatge, vull dir, disparo i ja està, no?
Tens algun projecte entre mans? En què estàs treballant ara mateix?
Bueno, ara estic, vull dir, ara estic preparant dels 125 anys de la Fundació del Futbol Club Barcelona, una exposició al Palau Robert. El mes que ve inauguro una altra exposició a Sevilla i Almeria. El mes de novembre inauguro una exposició a Dakar, a la Bienal d'Art de Senegal. Ara tinc una a Nova York, ara tinc una altra a Nigèria. Faig una cosa a Tòquio, ara estic fent dos Premis Nobel de Literatura. Estic fent 10 llibres a Mèxic, etcètera, etcètera, etcètera.
Doncs escolta, Pep, heu tingut una sort de poder-lo enganxar i sí, que es quedi aquí.
No, això és quan estava jo al Pep i tal. Vull dir, Pep, vull dir, ho fem en aquestes dates o no, perquè ja la setmana que ve ja me'n vaig estar ja desaparegut.
Doncs sí, una sort. Recordem, Bajo el Quinqué, aquesta exposició de retrospectiva de fa 35 anys de la situació de la vida dels travestis al voltant del Camp Nou. S'inaugura aquest dissabte a la nau central del Marc Antic a partir de 6:45 de la tarda. Important, l'entrada és gratuïta. O sigui que si teniu curiositat, podeu visitar l'exposició.
No, però a part de veure l'exposició, com és Marc Antic de nit, n'hi haurà, vull dir, això, vull dir, una cosa gastronòmica, després n'hi haurà un concert, podran donar una volta per allà per veure les antiguitats, vull dir, tot el son de la música i això, no? Vull dir que no solament és l'exposició, sinó és una varietat d'activitats que faran que, si no vols veure l'exposició, doncs prens una copa i si
pots
no...
Pots passar una bona estona. Sí?
Sí, sí. Estarà tot obert, tot és gratuït, la llibreria oberta, hi haurà concerts gratuïts, hi haurà música exterior, hi ha parades de mercat, gastronomia, food trucks, i tot això és gratuït i per tothom.
O sigui, que el que no vulgui veure l'exposició podrà comprar llibres o mobles o mirar...
Sempre hi ha alternatives, a Marc Antic.
Sí,
senyors, Quim, Pep, moltíssimes gràcies, que vagi
gràcies.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Vale, gràcies a tothom i us esperem aquest dissabte a 6:45.
Ràdio